La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és dijous 21 de març del 2024. Avui us saluda amb una mica de retard Ana González i us dona ja la benvinguda a la primavera i a aquesta tertúlia ciutadana de Cugat Mèdia, l'espai d'opinió i reflexió per prendre el pols de la ciutat amb els ciutadans. Així que agafeu un cafè perquè tenim mitja horeta ràpida per saludar ja des de l'estudi Ramon Bernils de Cugat Mèdia els nostres tertulians d'avui, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, benvinguda.
Bon dia.
Juan Merino, veí activista de La Florista, també benvingut.
Bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat.
Bon dia.
I Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Bon dia, també.
Bon dia.
Benvinguts tots. Avui toca parlar ràpidament d'habitatge, perquè Sant Cugat és una de les 18 localitats que rebran del Ministeri d'Habitatge fons europeus per finançar, precisament, habitatge. En concret, 2,7 milions d'euros per tres promocions que ja estaven previstes. Anem coneixent aquestes notícies referents a l'habitatge a comptagotes, que precisament l'habitatge és una de les principals problemàtiques de la ciutat. Així que us pregunto, creieu que hi ha un rumb al darrere, una estratègia, un pla per què fa a l'habitatge a Sant Cugat? Comencem per la Montse.
Ai, m'has agafat aquí. Home, jo sé que hi havia hagut un rumb, no? Però ara no sé, espero. Tothom parla, almenys quan van a les eleccions, tothom posa el primer tema és l'habitatge i no veig que s'avanci massa amb habitatge. Aquesta notícia és bona, bueno, s'avança però poquet, no el que voldríem, no dic que no es facin les coses, no? Però crec que faltaria més, avançar més, i esperem que això sigui un inici i que aconseguim abaixar tot el que són aquests preus i sortim del rànquing de la primera ciutat més cara.
Perquè, Bernat, tu que estàs precisament a la primera línia d'aquests anuncis, no? Vam saber els 300 habitatges que volia fer l'equip de govern a Sant Cugat, ara aquesta inversió que arriba per aquests mateixos part d'aquests mateixos habitatges, com ho veus?
Bé, estem pendents, no?, de conèixer en concret el pla d'habitatge, quines són les zones que es volen construir, on no. Jo el que trobo faltar, potser una miqueta, és una continuïtat, no? Perquè el que passa sempre és que hi ha un equip de govern, l'anterior era d'Esquerra, PSC i CUP, van presentar el seu pla, ara està Junts i Esquerra i hi ha coses que les eliminen, després d'aquí 4 anys potser canviar el govern i es tornarà a començar a zero, una mica el que les lamento és això, no? Sembla que cada canvi de govern es comenci a zero si hi ha canvis, i el que crec és arribar a un acord de ciutat i de consens per decidir on es vol construir per tirar-ho endavant. De totes maneres, la problemàtica de l'habitatge tampoc costarà, jo crec, de resoldre des de l'Ajuntament. Si arriben recursos des de fora, doncs millor, però crec que 2,7 milions tampoc dona per gaire.
Juan, mateixa sensació?
Bueno, jo no penso que no arribaran a gran cosa. No arribaran a gran cosa perquè, bueno, nosaltres allà a La Floresta, precisament, al carrer Grevo, una de les promocions, que ja fa temps que estem parlant d'aquest, ja fa anys que estem parlant, també està el Bosc de la Fada, que no sabem com està ni com anirà, però a mi el pitjor de tot és que ara precisament aquí tenien a l'estació, a l'andana, al carrer Andana, tenien per a fer, que és el que decía el Bernat, no se continua el que se está treballant de l'anterior govern, i ahí anaven vivienda social, i ara no se farà vivienda social, ara farien ahí un monstruito per lo que sigui, no? Això jo penso que és un retraso, i a més no veig jo que hagi més voluntat de fer més. Tenim una promoció ja fa anys allà a La Floresta, precisament a la plaça Miquel Rosc, que s'ha vingut treballant per fer allà un bloc gran que era d'intercanvi per la gent gran, que està paralitzat. Jo no veig que se resolga això. Bé.
Rogeli?
Jo veig que s'ha fet, s'ha construït bastant, sempre insuficient, perquè de Sant Cugat continua marxant molta gent, sobretot gent jove que vol tenir una primera vivenda de lloguer o de compra. En aquest cas, si fos de promoció municipal, doncs molt millor, perquè evidentment són més assequibles, això no hi ha cap dubte. Per tant, és un avantatge que tenim a Sant Cugat. El que passa que és insuficient del tot. A Sant Cugat estem a punt d'arribar a 1.000 habitants hi ha una quantitat de gent increïble que està vivint de lloguer i que està pagant està pagant, doncs en parlem, no? El següent punt, sembla que parlarem, oi? Doncs està pagant uns lloguers increïbles. Escolti, el sou interprofessional està a 1.100 euros. Com podem viure una parella que cobra 1.100 euros, encara que l'altre cobri alguna altra quantitat, no sé quina, però és difícil. Econòmicament és insostenible a Sant Cugat tenir un habitatge que no sigui de promusa, i jo crec que s'ha fet poc. I el que deia els companys, crec els governs el govern que ha substituït a l'anterior no han seguit una línia davant de les promeses que s'havien fet, que si s'havien de construir 300 habitatges o 400, etc, i el que he vingut a dir, bueno, ja ens ho agafarem al nostre ritme, anirem fent a la nostra manera, i o bé ens falta diners, que sí. Això, aquesta és la frase que més sentim darrerament des de l'Ajuntament.
Però mira, s'està desaprofitant uns treballs que s'han fet per promocionar, per fer coses de viviendes socials aquí, que s'ha gastat un diner a l'Ajuntament, com molta gent treballant per fer aquest projecte, no? Pues lo hem perdut. O sea, si el govern ara mateix no continua o no dona una raó, diu, no se pot fer per això, per això i per això. Que la gent comprenga, diu, bueno, no se pot fer perquè no pot, que esta era demasiado. Però és que no, ahí s'han tirat milers d'euros que los necessiten també. Per què no se continua? Este és el problema. Per què no se continua? Se modifica, si hi ha alguna cosa que modifica en aquest projecte, se modifica. El Raúl era, no?
El Raúl Centre.
Fora. El Raúl Centre. Fora. Bueno, espera un moment. Vamos a ver. Que hi ha que eliminar dos pisos, eliminen dos pisos. Però hi ha que tindre en compte que aquí a Sant Cugat no, tot no pot ser casa baixa. I haurà que fer algun piset més, perquè si no tenim espai. No tenim espai, i la gent ha de marxar fora. I hi ha que fer alguna altura, hi ha que fer. Pues treballem amb aquesta, i a més que viniendo de la privada, i que aquella empresa pues estava disposada a fer una inversió ahí. Lo del camp a Mejella era una altra cosa més complexa, no? Però bueno, havia que tirar endavant, perquè són molts diners que s'ha gastat ahí. Jo penso que això havia que fer-lo mirar també.
Creieu que el rèdit polític ha passat per davant de solucions a l'habitatge, o és una qüestió que, com no és competència municipal, el marge és molt petit?
Jo crec que sí, jo crec que sí. A veure, jo estic una mica crítica amb el que fan els partits polítics. Jo crec que tots els hauríem de demanar responsabilitats, els ciutadans els hem de demanar responsabilitats. Estan provocant una desafectació bastant gran, perquè, a veure, ara em remeto a les noves eleccions que tenim al govern. Totes les reivindicacions que han fet els pagesos, les infermeres i l'educació, que s'havien de solucionar amb els pressupostos, ara tot queda parat. I, vale, em sembla molt bé que es pari el Hard Rock Café. A veure, sincerament, la gent, hi ha gent que passarà molt malament, els que estan treballant. La gent, cada vegada la gent està assumint més, van tapant els forats i els que ens han de liderar i els que tenen la responsabilitat de fer les coses estan jugant més a fer política. Jo hem de buscar un equilibri tot per totes les parts. S'ha de ser més conscient. Hi ha gent darrere, hi ha gent que pateix, gent que s'ha de marxar, gent que, no sé, la gent està treballant molt, molt a precari, molta gent. Jo crec que hem de ser, bueno, jo faria una crida a ser més, no sé, tan partidistes i ser més pro la ciutadania, treballar per la ciutadania.
Jo crec que sobre el tema de l'habitatge segur que hi ha hagut rèdits polítics. El que sí està clar és que des d'un ajuntament no es podrà fer front a aquesta problemàtica, que no només afecta Sant Cugat, afecta a tots els municipis de totes les ciutats europees i al voltant. O sigui, a Londres, no crec que viure a 10 quilòmetres de Londres sigui barat, per dir alguna cosa. Per tant, jo crec que des dels ajuntaments és complicat que es pugui resoldre aquesta situació, i la via és més, doncs, regulacions del preu, com ara s'està fent, s'ha impulsat també des de l'Estat, i altres solucions. Sí que està bé, doncs, tenir habitatge social, però, o sigui, hem de ser conscients que una ciutat com Sant Cugat, que arribes en 10 minuts a Barcelona, pues serà cara, serà de les ciutats més cares del país, perquè es viu bé, estàs a prop de Barcelona, tens tots els serveis, tens zones verdes, i això fent 100, 500 o 1.000 habitatges de protecció oficial no resoldràs, que són necessaris i són imprescindibles. Però jo crec que si realment volem garantir l'accés a l'habitatge, s'han de fer altres mesures i altres regulacions del mercat, perquè si es deixa la llei de l'oferta i de la demanda, ja hem vist el que ha passat, no? Que en 10 anys ha pujat l'habitatge de la lloguer de 800 a 1.400 euros.
Tu acabes de dir que, fixa, el país europeu, cita a Londres, no? I, bueno, si allí estem, pues imagina aquí, no? No tots són com Viena, o sigui, que ja fa molts anys que estan fent viviendes socials, però és que aquí partim de zero. I quan tenia, no se pot ara de cop arribar a tot, d'acord, però que havia de fer una llei encaminada a fer més viviendes socials. I ara tenien l'oportunitat, quan el boom, tot el Banco Malo, la Sareb i tot això, de fer un parc de vivienda social en tot l'estat espanyol, perquè hi ha vivienda per tot arreu. I què s'ha fet? S'ha privatitzat tot. S'ha privatitzat tot, o sigui, que ja els governs, que dono la raó a la companya, és que van a la seva nada más. Aquí en aquest país ja fa molts anys que, a part de tenir uns polítics mediocres, no tenen visió d'estat, només que treballen per a 4 anys per a mantenir la nòmina del partit i pum, algunes cosetes, però res més. I lo dic aquí a Catalunya i lo dic de l'estat espanyol també. Me duele malo d'aquí de Catalunya perquè estem aquí, no? Però és una vergonya. Un parc que tenien per a aquestes viviendes, posar-les totes a disposició de la joventut, de tot, que no tinguessin que desplaçar-se. Si un jove busca feina, i si aquí no la troba a Sant Cugat, bueno, la troba a Barcelona. Però hosta, jo tinc la feina allà, però jo vull tornar a mi casa. Jo a la meva terra, aquí, a la casa petita on jo he nascut. I vol estar. I el que vol marxar, vol marxar. Però que marxi per la seva voluntat, per la seva voluntat, que no marxi obligat per una política de la vivienda molt dolenta.
No és el problema haver deixat sobretot, l'habitatge al doncs, sí, mercat lliure.
Sobretot, el que parlaven abans, de que el salari mínim interprofessional està a 1.100 euros. I jo me pregunto, per sota de los 1.100 euros, quanta gent n'hi ha? Molta gent, luego no...
I economia submergida, i precarització...
Ja comencé, i luego dic, és que ja n'hi ha ocupes, n'hi ha molt pocs, i els que hi ha, que dir-ho clarament, els que hi ha, sempre van a les qüestions, a los edificis, a la cosa oficial, no a los particular, que és lo mínim que hi ha,
Perquè una mica el Bernat ho apuntava, sí, no? Aquesta necessitat d'un àmbit local d'un pacte, no? Que cada 4 anys no sí, es canvi l'estratègia o el rumb. Creieu que és possible i viable amb un plenari tan segmentat que tenim arribar a un pacte per l'habitatge?
Jo crec que sí, perquè al final tampoc cal que sigui un pacte de tots els partits. Cal ser també una mica realista i saber que hi ha partits que segurament no governaran Sant Cugat o no tindran l'alcaldia de Sant Cugat. Per tant, jo crec que un pacte entre els dos o tres partits majoritaris hi hauria de ser. Regull, és veritat, s'hagués pogut fer habitatge, però és que ja es veia que Junts estava totalment en contra de Regull. Que és criticable, els seus motius tindrà. Però clar, tu si estàs al govern i ets d'Esquerra i veus que Junts està totalment en contra d'aquest projecte, et pots imaginar que si hi ha un canvi de govern en aquest projecte, o has posat ja la primera pedra o aniran a terra aquest projecte. Clar que cada govern pot defensar els seus projectes, però bueno, jo i ara Junts, doncs el mateix, doncs Junts hauria d'intentar arribar a acords amb altres partits per tirar endavant projectes que es vulguin fer. El centre d'art a l'estació, a veure, jo no sé si estaran d'acord tots els partits, si Esquerra governa aquí 4 anys, no sé si voldrà fer un centre d'art i què, i tornarem a projectar uns habitatges a l'estació. No té cap sentit que no hi hagi un cert acord, almenys, on s'han de fer els habitatges i fer-ne de veritat, i ja per acabar, que la Generalitat i l'Estat també han de posar molts diners aquí, perquè no sé quants pisos ha fet la Generalitat o l'Estat a Sant Cugat, per dir alguna cosa.
És que ha d'haver un pla a llarg termini, perquè a més les cases, a veure, ja construeixen ràpid, però no es fan en un dia. Com a mínim necessites un o dos anys. Estem parlant d'ara i d'aquí dos anys. A veure, a mi em va sorprendre molt lo de Can Ametller. La gran posta en escena, que va ser brutal. Allò va ser vendre fum. Perquè tot allò es basa en que se tapin les vies. Si encara no és pactat amb Renfe que està parant les vies, per què fas tot aquell muntatge? És que, de veritat, jo és que no sé.
Jo crec que hi ha molta campanya durant tots els 4 anys, i gairebé cada dia, per posar-se... Per això, per dir que nosaltres ho farem, ho veu, ho estem fent
pues
millor.
Això és pitjor per ells.
Això és una manera també de, permeteu-me l'expressió, però també és una manera d'enganyar el poble.
No, a veure, totalment.
A veure, d'acord, el que deia Bernat, no estem d'acord en que Regull fos la millor opció, tot i que era un projecte que hagués donat habitatge a moltíssima gent que ho necessita, i ho necessita de primera mà, i ho necessita de seguida, a més. D'acord, es pot millorar, però llavors posa alternatives, sobretot quan arribes al govern, estic parlant de la gent que, del govern que hi ha ara, i de tots els... Quan dic govern vull dir tothom, perquè posa alternatives per substituir allò que havia de ser amb un altre projecte.
I no
ho deixem arraconat. Per què? Home, perquè és inevitablement una qüestió prioritària. I aquesta qüestió que és prioritària, això menys els que som aquí, jo crec que ja estaríem d'acord, i crec que part de la població també, els polítics també hi haurien d'entrar en això. A veure, aquí no serveixen ideologies, partits diferents, siguin de dreta, de centre-dreta, d'esquerra o de centre-dreta. No serveix això. Aquí, el prioritari, en molts casos, i aquí el de la vivenda és un, el prioritari és que hi ha elements com el de la vivenda que s'haurien de posar sobre la taula, i fins i tot abans de portar-los al ple ja gairebé pactar-ho, parlar-ho, raonar-ho i tirar-ho endavant, perquè la gent ja estem tips de sentir... Jo aquest ple me'l vaig escoltar tot, per cert, molt llarg.
Sí, 50 punts.
Tips de sentir promeses, de sentir històries que no van enlloc.
És que potser no és una prioritat, perquè dic l'alt d'abans, fa 10 mesos que hi ha govern i no hi ha pla d'habitatge encara, quan segurament hauria de ser... Si és una de les prioritats, de les primeres coses que fas és presentar un pla d'habitatge, i ja n'hi havia un de fet. Jo entenc que puguis canviar coses i dius, mira, no farem Regull Centre, ho farem aquí, però clar, no hi ha un pla d'habitatge.
Mira quina casualitat. No parlen del pla d'habitatge, no fan res del pla d'habitatge, però el primer que fan és, que no dic jo que no faci falta, la biblioteca central ahí, perquè és la prioritat nostra. La policia allà al costat dels Mossos d'Esquadra. Lo de Camp Maristán, a l'andar de l'estació, i quitem les viviendes socials. Ostres, ja estan posant la seva, i estan quitant tot el demés. No penso que la cosa vaya per aquí.
Sí, sí.
Per això, la seva política, volen fer la seva política, lo que deia abans, són molts diners el que s'ha gastat aquí en tots aquests projectes, perquè ara vingui el nou govern i diga, no se fa res d'això. No diu que no se farà, no comenta que és millor.
Però creieu que serà tan diferent el pla d'habitatge? Perquè el sòl que tenim és el sòl que tenim. No hi ha molt marge.
Sí, bueno, ja. És el que hi ha.
No en tinc ni idea, però és urgent que es faci un pla d'habitatge i pensar en que no expulsem a la gent de casa nostra. Perquè és que si no farem una ciutat, i allò que en diuen gentrificació, no? Al final, com que allò que has dit tu abans, Renat, és una ciutat que està a 10 minuts de Barcelona, és atractiva, i que ens va venint gent... Ens ve molta gent, jo estic encantada que vingui gent, però clar, ens ve un perfil de gent que al final Sant Cugat deixarà de ser el que era. Que era una ciutat agrícola, havia pagesos, era una ciutat que tenia un poble a dins, com deia una persona, però al final deixarà de ser això. I aquesta és l'evolució que estem tenint. I això és una cosa que els polítics i tots hauríem de mirar, a veure si realment volem això. A mi no me molesta la gent. Jo sempre he volgut créixer i que quan més millor, però ara jo m'agradaria que me quede com estoy. Perquè això que em vagin construint camps davant de la Boehringer, laboratori Boehringer, han posat una placa, ja estan fent obres, no sé què estan fent, però aquell tros de terreny que jo veig que és tan maco i veus Montserrat al fons, ja veig que cada vegada me li van mossegant trossos.
A part de que anem allà en principi allà...
Allò va desenvolupat. Té uns propietaris...
Perquè està tocant... tot el que hem fet.
Però
aquell camp és tan preciós, i pensar que estem perdent camps. Llavors la nostra sobirania alimentària... els nostres conreus, abans Sant Cugat, tota la zona que Montmany era, era el conreu, la horta de Barcelona. Estem perdent capacitat.
Sí,
tant
que sí.
Hem de pensar-ho, això.
A veure ara què fan amb lo de los horts. Hi ha la zona aquella de l'avió, sí, de la discoteca, que fan amb
clar, això, allò hi ha una part que és de titularitat pública i hi ha un requeriment.
Manera, i hay que recordar sempre al senyor Bulgarolas, que ja la segona o la tercera vegada que lo diu, que bueno, que hay molt dèficit i que a lo millor habrá que vendre
patrimoni. Hi ha 3 milions d'euros pressupostats, no?, de venda de patrimoni. Encara no sabem quin patrimoni.
Si cobrem els 20 milions que volem demanar a l'ANP, potser
això ho veig molt difícil.
És la manera fàcil.
Perquè creieu que aquesta regulació, com a Sant Cugat està declarada zona tensa, solucionarà alguna cosa? L'aplicació en alguns casos de l'índex?
Mira, hi ha una qüestió que si el govern espanyol ha adaptat tot a lo que era la norma catalana, potser se arregla algo, no depèn d'això. Però jo vaig escoltar jo abans d'ahir una notícia que estaven dient de, bueno, los amos de los edificis ja han buscat una, ja han trobat una escletxa.
Feta la llei, feta la trampa.
Exacte, però una escletxa que diu, jo soy el amo d'un edifici, si no me passa de 1.500 metres quadrats, resulta que només que és una vivenda. És collonut, això, Només que és una, i pot, a lo millor, jo sé, 10 o 12 meses. Ja està, el que tu dius, ja està feta la llei, feta la trampa. No ho sé com acabarà, perquè l'altra vegada ja ve com va acabar.
Bueno, la Generalitat ha anunciat que ho vol recórrer perquè volen que apliquin la norma catalana, l'índex català i els barems catalans en comptes dels estatals.
Jo no estic en contra, perquè jo he nascut allà, no? A l'Extremadura, jo no estic en contra de les espanyols en aquest cas, però, ostres, per què si nosaltres fem una llei aquí que és per beneficiar a la gent que vivim aquí, que paguem un impost, que són dels que més impostos paguem en l'estat espanyol, per què no deixen fer la nostra política que va en benefici del poble? No, com que ja no n'hi ha, pues, vale, no, aquesta no serveix tampoc. Home, així no es va. Així no es va. Perquè podien aprofitar-la, aquesta llei, i posar-la per a tots els espanyols.
En principi no, avui he vist el que publicava a Cugat Media de les diferències entre lloguers que hi ha, que hi ha alguns que realment baixen molt. Però clar, sota els baixaran, si és un gran tenidor, que en principi no baixaran. El que faran segurament aquesta llei és que no pugin més els lloguers, però clar, ja estan a màxims històrics els lloguers, o sigui, que no pugin més no soluciona res. El problema, el que s'ha de fer és que baixin i baixaran pocs casos, jo crec, i el gran problema que comenta tothom al final és que falta habitatge de lloguer. I sí, si no hi ha habitatge de lloguer, doncs serà impossible que tot això baixi, perquè es publica un pis a Sant Cugat a un preu raonable i truquen 150 persones perquè el volen llogar.
Bueno, però ja tenen els grups voltor que ja estan dient, ja estan soltant pisos perquè diuen que no, que al moment que s'ho comença a intervenir dintre del mercat no les interessa, perquè clar, ells perden diners.
Clar, clar, però és molt greu el que està passant a Sant Cugat. I llavors, és la ciutat de més de 10.000 habitants que cobra més diners d'habitatge. I la mitjana, de 1.300 i escaig diners, que és el que dèiem abans, és una barbaritat. I aquí a Sant Cugat, si mires per zones, a més, perquè aquí també hi ha classes, a veure, Sant Cugat, deixem-se de... parlem clar, hi ha classes i classes, però tot i així, a Torreblanca, per exemple, es paga 1.949 euros al mes per un habitatge. És que i a l'Eixample hi ha algun lloc que es paga fins a 2.100 euros. És una barbaritat.
Quan has de cobrar per poder pagar?
Gràcies a Déu, però és que...
Bueno, però és que el...
Què ens està passant? Per tant, que... l'aplicació, perdona, l'aplicació aquesta que deia de baixar el preu el preu de 400 euros o almenys a l'habitatge, perquè almenys la gent que paga una mica menys, que seria el cas de Sant Francesc, per exemple, que estan pagant una mitjana de 1.000 euros, sí. Home, seria una mesura una mica més raonable, arribar a pagar 600, 700 euros, dius, home, encara podem enganxar alguna cosa, però és que és una barbaritat. A veure, a mi, perdona que us digui una cosa, eh? Jo de tant en tant vaig cap al meu poble, vaig cap a Lleida, i em moc i tots ens movem, no? I a vegades em fa vergonya, ho sento, eh? Estic molt orgullós de ser de Sant Cugat, viure a Sant Cugat, fa 50 anys que estic aquí, però em fa vergonya a vegades dir que visc a Sant Cugat, perquè la història sempre és la mateixa, la resposta, diuen. És que allà sou tots rics. Escolta, a veure, rasquem una miqueta, o veniu a viure una miqueta a Sant Cugat i veureu que no tothom és ric i que hi ha gent que està passant misèria, hi ha gent que va a Càritas cada dia per poder menjar, hi ha gent que va als menjadors socials, i hi ha gent que ha de marxar perquè no pot
haver menjat.
Escolti, aquesta és la realitat, també. I aquesta realitat és molt crua, però és així.
I a més és més greu, perquè la diferència entre els que més tenen i els que menys és molt més gran que altres municipis. És una ciutat desigual.
Desigual. Vas a les Planes, vas a la Floresta, vas a Mirasol, que inclús també l'on hi ha, i Sant Francesc, perquè el Sant Francesc també està, no està, i les diferències són molt grans.
Ho dèieu, falta mercat, falta oferta de lloguer a Sant Cugat. Us donaré la xifra exacta. El 2023 es van fer 1.722 contractes de lloguer a Sant Cugat sobre un parc de 33.000 habitatges, més o menys, que té Sant Cugat. Última ronda per tancar la tertúlia. Deures per solucionar aquesta situació, ampliar parc, poder incidir en els habitatges. Molt ràpidament, a moda de titular, us faig fer de periodistes. El Bernat és periodista, però la resta... Començo pel Juan. Deure pels polítics en àmbit d'habitatge.
El que ha dit el Bernat, que se posen d'acord els grans partits, els partits que governen d'aquí de la ciutat, que se posen d'acord i que facin un plan a 20-30 anys vista per tenir viviendes socials aquí a Sant Cugat.
Jo també abogo que siguem persones que pensem en la gent i en el Sant Cugat que volem i estimem a la gent. Per tant, cal un esforç per treballar en aquest sentit. Vull dir, posar-se d'acord els que tenen poder de decisió, però també jo faig una crida als propietaris dels pisos de lloguer, que també ells tenen una part de responsabilitat. No tot ens ha de vindre imposat. Un ha de saber realment si ja n'hi ha prou amb el que guanya i amb les persones que tenen, que valoren si tenen uns bons llogaters i miren de cuidar-los també.
Bernat.
Sí, jo planificar i regular és el que crec que cal, que han de fer tant a l'Ajuntament, a la Generalitat, com a l'Estat.
Jo crec que prioritzar la vivenda com a element important a Sant Cugat, però no des d'avui, sinó a partir d'avui mateix, si pot ser des d'ara, però és que ja fa massa anys que això va endarrerit i, a part d'això, una mica oblidat.
Molt bé, heu posat deures als polítics. Deixeu-me també que aprofiti aquests últims minuts perquè és la darrera tertúlia. No tindrem més tertúlies fins després de la Setmana Santa. Teniu plans de Setmana Santa? Us quedeu a Sant Cugat, que és molt agraïda quan no hi ha gent, també.
Jo sí, jo me quedo a Sant Cugat i, bueno, perquè tinc que sortir a los caramelles. Perquè surto a cantar con la Unión.
Ah.
Se soc l'abanderat.
Aprofita el micròfon. Quan i on? Aprofita quan...
El diumenge i el dilluns, o sigui, aquí per tot el centre, estem passejant per tot el centre de Sant Cugat.
A Cugat Mèdia trobareu les parades que fan les caramelles, si les voleu seguir. Montse.
Jo em quedo a Sant Cugat, normalment no marxem fora, i miraré, de, com sempre, d'anar-vos a aplaudir a tots els que canteu.
Molt bé.
Gràcies. Jo aquest any m'ho perdré perquè me'n vaig a Logroño i així que les caramelles les seguiré per vídeo després.
Ah, molt bé. Estaràs fresquet a Logroño.
És divertit i se passa molt, molt bé. Ara, per als que anem cantant i caminant d'un costat a l'altre, que són ja persones una mica grans, a vegades arribes cansat, però molt a gust, molt a gust.
És una tradició no tan coneguda, eh?
No.
Encara hi ha molta gent que no té en el seu imaginari les caramelles.
Pues és molt bonic.
Bueno, la Setmana Santa a Sant Cugat en general, que potser no... té molt present, però jo a vegades que he anat també a cobrir el diumenge de Rams i la del Via Crucis, hi ha molta gent, és dels actes, potser diumenge de Rams.
Més multitudinaris de Sant Cugat, segurament conjuntament amb la marxa infantil i alguna cita d'aquestes esportives més, el diumenge de Rams a la plaça d'Octavià, que hi ha milers de persones.
Jo no la coneixia, les caramelles, fins que no vaig arribar, jo cantava en la cor al tardor de la Floresta, però allí no fent caramelles, i la vaig descobrir perquè, m'ha dit, ostres,
què? Falten homes a la Unió Santcugatenca? Diu, bueno, pues vaig, tinc temps. I dos mesos va quan vaig descobrir, ja fa anys, vaig descobrir, i és molt bonic. Ja, sí, ja estic ja con les cançons, i a més, este es posa la pell de gallina, aquesta, molt bonica. Aquest any, con una particularitat, que segurament, perquè s'està ensenyant, el poti pot poti.
Ah, ens ha donat l'exclusiva a les 9:57. El Juan ens ha donat l'exclusiva.
L'hauria assegurat, eh? Cap, cari, cari, per goti.
Pues allà estarem per veure-ho. Molt bé, i Rogeli?
Jo cap al meu poble, que és el Pons, a la província de Lleida. Tinc casa, la casa que vaig néixer, uns dies de descans. Després tornaré cap a Sant Cugat per escoltar les caramelles, eh? I també per compartir la mona amb les meves netes, que és una tradició que no hem perdut mai.
Veurem aquest any el preu de la mona, eh? També, que la inflació toca tot. Veurem. Doncs us desitjo a tots quatre una molt bona Setmana Santa. Moltíssimes gràcies per tornar una vegada més a la tertúlia de Cugat Mèdia, que deixem aquí. Moltíssimes gràcies també als nostres oients, que com sempre podran tornar a seguir cada dimarts i cada dijous la tertúlia ciutadana per conèixer el pols de la ciutat amb els ciutadans, aquells que estan a peu de carrer, aquells que noten les polítiques en primera línia i aquells que segueixen, com sempre, tota l'actualitat de Cugat Mèdia al 91.5 de la FM i a www.cugat.cat. Gràcies a tots.